el 2020, ara fa avui 4 mesos justos. Vam fer l'últim concert de tocar a l'Auditori de Porrera de Llobregat. El cap de setmana següent teníem un concert a Pamplona i un altre a Basauri, a tocar de Bilbao, i els vam sorprendre. Després va venir el que va venir i fins avui no havíem tornat a pujar al d'un escenari. Això és bàsicament la nostra història. Vosaltres tindreu la vostra.
Després de triomfar un cop més al Festival Grec, a les portes d'un concert a Manresa, que és avui mateix, a les 8, al Viure Festival, avui podem xerrar una estona amb el 50% dels Manel, en Guillem Gisbert i en Roger Padilla. Què tal, com esteu? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
On som? Primer us he de preguntar, ara de seguida us pregunto pel concert, per com va anar, per com us veu sentir tot plegat, però m'heu d'explicar on m'heu portat, on m'heu convidat.
És un bar, és una taverna que està a l'Avinguda Vallcarca, que es diu La Riera.
La Riera.
Sí, estem molt a prop de casa meva. Estem a 3 o 4 minuts caminant, agafes un carrer que es diu Farigol, que puja una mica cap a dalt i molt a prop ja vist jo.
I vens habitualment?
De tant en tant. És un lloc de... Si esmorza, molt bé. Sí? A més, és un lloc de canyes, també, de vespre, però els esmorzars són molt agradables.
Bueno, perquè la gent s'ho imagina, és això una mica, diguem-ne, rústic i amb el punt aquest de la bota, no? Aquesta olor de fusta, no? De bodega tradicional. Tu hi havies vingut, Roger, o no?
Jo no havia vingut.
De veritat? Mira que em pensava que era un lloc de...
Una mica més. Jo havia vingut, o no? Ara...
L'he convidat moltes vegades, però no vol venir mai.
Em queda massa amunt, a mi. No pujo de l'Edeu Anal.
Sinó... Ja. És la primera vegada que el veig al meu barri, després de 12 anys.
Uns amics fan sonar guants, són des de l'altra banda del carrer.
Per això, no? Perquè en realitat el barri Vallcarca apareix molt sovint dins l'imaginari de Manel, l'Eixample en certa manera també, no? Això és evident, que és perquè és la vostra zona, no? El punt de confort, segurament, no?
Bueno, en el meu cas l'Eixample sí, i gràcies, però també hem fet bastanta vida, no vivint, però sí que el que seria Barcelona, déu-n'hi-do. I en el cas de Vallcarca, tu has viscut per aquí?
Sí, hi ha una part que la part de Vallcarca que surt en el repertori de Manel és el tercer disc. I, bueno, després hi ha Collserola i tal, però, bueno, en qualsevol cas, el pont de Vallcarca, que sortia a Teresa Rampell, allò, quan ho vaig escriure, vivia al carrer Rocafort, vivia a l'Eixample.
De veritat?
Sí, més aviat era una mirada de... No sé si ho escriuria ara, vivint-hi. Era més una mirada de... Era el lloc on havia passat la infantesa, i llavors era aquesta sensació més d'una cosa com una mirada més nostàlgica cap a això, cap a aquest passat mític de feia uns quants anys. Després hi vaig acabar tornant per casualitats, perquè estava buscant pis i al final vaig trobar una cosa que estava molt a prop. A l'altra banda del pont, jo vivia a la banda de República Argentina i ara visc a la banda de la plaça Mons, però vaja, molt a prop.
I fins a quin punt, tu que el coneixes tan bé el barri, com el mal definiries, Vallcarca?
Però és un barri que està a punt de transformar-se de molt mala manera.
Sí,
mala
pinta, sí. No, veig que és pessimista.
No, la sensació que vaig tenir quan vaig arribar... Insisteixo amb la idea de l'altra banda del pont. És a dir, la banda de República Argentina és una banda que diria que urbanísticament s'assembla molt més a un Sant Gervasi, està molt més a prop de Fitzgerald Kennedy. Bueno, en fi, la part de Vallcarca, de la plaça Mons, era una zona que encara, quan fa uns quants anys, aquí només sortir de la Riera hi ha un solar que fa pinta que està per edificar, i sí. No sé quin rotllo hi ha amb l'Unitat Navarra, no sé, no estic molt al cas del tema veïnal, però sé que s'està intentant protegir la part que encara té, diguem, de cert control de la gentrificació, i aquest racó de barri encara el té controlat, el que passa que fa mala pinta, fa pinta com 10 anys o una cosa així. És com un secret que tard o d'hora serà desvetllat.
Per què? Per...
Animes a la gent, no, que vagi a comprar...
Aquí uns pirats d'anyos de Navarro que s'estan a punt de posar la venda, que són una meravella. Cucos i baratos.
Sobretot els guiris que ens estiguin escoltant, sisplau, sí, invertiu a Vallcarca.
És el moment de comprar a Vallcarca.
És un bon moment. Has estat mirant el mercat, sí, una miqueta, i has vist que estava bé. No, però t'anava a preguntar perquè, clar, jo vaig viure durant un temps a Gràcia, com deia el Roger també, part de l'imaginari de Manel passa a Gràcia, no? I volia preguntar-te si realment es nota la diferència, no? Gràcia i Vallcarca són dues realitats diferents? O hi ha aquest nexe...
Bueno, un dels grans secrets és que la gent que no coneix Vallcarca es pensa que està molt allunyada del món, i en el fons, si ara ens
posem a caminar... Està amunt, Guillem, està amunt.
Ens posem a caminar i en 12 minuts som a la plaça del Sol. En 12 minuts, sense exagerar, de debò. Llavors, està molt a prop, realment. i jo vaig caminant amunt i avall. Tenim el local d'assaig també molt a prop, de plaça Lesseps, en aquest cas, i per mi són coses que estan molt connectades. Simplement un cop creues la plaça Lesseps, bueno, fa una mica de pendent, però arribes a tot arreu molt, molt ràpid.
Esteu pràcticament arribant a punt d'arribar als 13 anys de vida de Manel. No sé si és ja fa 13 anys que va començar, és tot just fa 13 anys,
sí,
que va començar.
Tot just.
Però vull dir, el matís és diferent, eh? Si ja fa amb la sensació de... Hosti, ara ja portem una carrera considerable, o la sensació de que pràcticament estem...
No, fa sensació de que és una xifra llarga, de fet. Però no hi ha la sensació... Bueno, ha passat molt ràpid, la veritat. I en principi ens sentim en forma i amb ganes i amb il·lusió i anem fent.
Sí, però és veritat que les coses passen molt ràpid i en el fons jo recordo perfectament quan anàvem a fer entrevistes i érem els jovenets que acabaven d'arribar a la cosa aquesta de la indústria musical i era el primer disc i tot plegat i fa simplement uns quants dies, però bueno, que han passat 12 anys.
Tornaven això d'haver-ho sentit molt al principi, jo en aquell moment pensava, igual és falsa modèstia, no?, que Déu en el... Quan presentau, per exemple, el segon disc, no?, el primer havia estat un boom sense... pràcticament, diria, sense precedents, no?, perquè és molt difícil que una banda... tingués fans abans de treure el disco, no? La gent cantava els vostres concerts abans de que es publiqués, no? Molt estrany això, no? I jo ho sentia quan presentava el segon disc i crec que tothom sabia que seria un èxit i ho sentia dient amb aquell punt de calma i de tranquil·litat.
Et feia amb ràbia, no?
No, en absolut, no. Però pensava, ha d'haver un moment en què deixeu de sentir-vos que encara se us està plantejant que... Bueno, encara podeu fer un treball bo i un treball dolent, no?
Bueno, sempre hi ha hagut això, no? Jo suposo que sigués més... pesa més quan vens d'un únic disc, que és el primer, que és algú fresc, i evidentment va anar molt bé, i va anar tan bé que era difícil que anés millor, segurament.
Però hi ha un punt que tampoc saps exactament qui ets tu mateix després d'aquest primer disc. No saps exactament fins on pots arribar, no saps exactament la propera vegada que et plantegis escriure una cançó si et tornarà a sortir com et van sortir les 12 d'aquell primer disc. I aquesta crec que és la tensió important del segon disc, que és que qualsevol persona s'està fent... Ja no és el públic, és la pregunta que t'estàs fent tu mateix quan et poses davant de l'ordinador, agafes la guitarra per intentar escriure. Crec que a mesura que van passant els anys, si s'agafa seguretat en alguna cosa és perquè aquesta resposta més o menys ja la tens una mica clara. Ja saps que segurament si et poses a treballar durant un anyet per escriure unes quantes cançons, doncs tens els teus procediments, que tens uns mecanismes que t'has anat inventant i que t'han anat sortint, t'han anat donant resultat, i per tant saps que arribaràs a algun lloc. I això és la part de seguretat i d'ofici que vas guanyant. En aquell moment era un moment en el qual no en teníem ni punyetera idea de si seríem capaços, i un cop havíem fet les cançons, les crec que són 10 cançons del segon disc, tampoc sabíem exactament si la nostra cosa, el nostre to, la nostra manera de fer, doncs tindria l'èxit que havia tingut el primer disc, perquè clar, és una cosa que no controles.
Clar, i de fet en l'evolució d'una banda també és interessant veure... Jo mai he sabut si era voluntari aquesta idea de reinvenció permanent de Manel o sorgia de forma natural, però segur que moltes bandes s'ho plantegen, no? Jo, a veure cap a on evoluciono aconseguint que se'm reconegui, no? Que el so sigui reconeixible, diguem.
No, estic pensant si fins a quin punt és voluntari o... Jo és una barreja d'anar fent sobre la marxa, és una mica el que diem sempre, però que no ens hem volgut centrar mai en cap estil per tenir la possibilitat de que cada cançó tingui la seva forma, la seva estètica.
No, anava a dir que ha format part bastant, crec, de la personalitat del grup aquesta cosa ja no de canvi, sinó de no casar-se amb ninguna estètica. El que passa que a vegades hi ha elements que enganyen en aquest sentit, perquè, per exemple, l'utilització de l'ukelele en el primer disc donava una falsa sensació d'unitat, possiblement, perquè aquell arranjament era com un vernís que formava part de moltes cançons, però en el fons les cançons també moltes tenien influències molt, molt diferents les unes i les altres.
Que vols dir que podrien haver sonat diferent sense...
Totalment, podrien haver sonat diferent. El que passa que la marca de l'ukelele, el timbre de l'ukelele, els hi donava una coherència, que està molt bé, que fos així, però... Ho dic també a l'hora d'interpretar-lo amb el pas dels anys, eh? Ara estic pensant en el cap Ceràmiques Guzmán, que al final és una cançó que no té cap mena de sentit, o sigui, no té cap mena de sentit, de relació estètica amb una cançó folky tipus en la que el Bernat se't troba, o Captatio és una cançó molt més èpica, bueno, en fi, són cançons que crec que són molt més diferents del
que
sembla que
passa. Suposo que quan l'estàvem fent també teníem la sensació que eren... cançons molt diferents entre elles i amb estètiques molt diferents. Com ens ha passat a cada disco, de fet, de a veure com ho acabarà, s'acabarà unificant tot.
Perquè la unificació, perdona, es fa quan esteu a estudi? Li trobeu el punt
de
dir, mira...
No busquem, eh? És...
La unificació és posar les cançons una al costat de l'altra i quedar-te mirant fixament a l'interlocutor. I llavors que ell faci la feina d'interpretar.
Però està bé, està bé, deixeu el missatge al mig del mar i que ja serà un altre que interpreti. No, sobre això...
Però sobretot has d'estar molt seriós, perquè doni la sensació que has de pensar en una cosa molt profunda.
No, però sobre això estava pensant, mira, és que hi ha una cosa que passa amb Manel, que jo crec que no passa amb si no amb cap altra banda, pràcticament amb cap altra banda, que és un... Li llegiu un article d'Albert Tom arran de l'últim disc, que deia, hi ha aquesta mena d'obligació nacional del periodisme, però també de les xarxes, de tothom ha de tenir una opinió sobre el disc de Manel, no? Immediata, a més, tu sents la primera cançó, la segona cançó, la tercera cançó, i has d'establir com una mena de crònica sobre el que significa i cap on evolucionen, i tenir una opinió, t'agrada o no t'agrada el disc de Manel? Això ho heu notat, aquesta mena de pressió ambiental, o no?
Bueno, jo crec que el mal de l'opinió immediata és molt dels nostres temps i no té a veure només amb els nostres discos. És una cosa molt, molt habitual i va vinculat, suposo, a xarxes socials i aquestes coses. És a dir, una opinió una mica més... doncs això, al cap d'un mes, al cap de dos mesos d'escoltar el disc, suposo que seria molt més interessant, però no és com estem organitzats ara mateix. Clar, sí, a partir del segon disc hem tingut sempre aquesta sensació de que hi havia una expectació i que hi hauria una opinió a l'altra banda, però no ens preocupa excessivament, no? No.
I estava pensant si li va agradar l'Albert Tom.
Ell va dir que se l'havia escoltat, però s'havia esperat una mica. Enmig de la voràgine. No? A la voràgine, per si vols, si pregunto, no? Cap problema.
Encara no saps si la joia dels altres em porta només a la cria. Un patrull d'aquests obriu una metgera i una forma sucre de dolor.
Sobre el que us deia, no? Una setmana molt especial, veu fer el Teatre Grec, 4 mesos sense tocar. Clar, tothom ho ha patit molt aquesta pandèmia, però el món de la cultura especialment. I jo pensava què tal va anar, com us veu sentir. Jo no hi vaig ser-hi, però hi ha una pila de gent que m'han fet de scouters i m'han dit que s'ho van passar brutalment bé. I no sé què tal us vau sentir.
Molt bé, vosaltres. Molt bé. Vull dir, sí que hi havia un punt més de nervis que l'últim concert que vam fer, perquè amb l'últim concert que vam fer fa 4 mesos em portàvem 20, i va ser una mica sensació quasi de primer... de tornar una mica enrere a nivell d'automatismes i de tenir més soltura amb el repertori.
Què tal la connexió amb la gent? Perquè és un dels dubtes que genera, no? Al final la banda serà la mateixa, o farà coses similars, però la quantitat de gent, la col·locació, els espais, la manera en què reaccionen és diferent.
Jo crec que les condicions dels concerts avui en dia són més estranyes pel públic que no pas pel grup. Si ho entes bé, per exemple, feien entrar el públic com en blocs, no? És a dir, nosaltres simplement, o sigui, les hores abans, camerino i potser sí que una mica deixa l'ídol còlic abans d'entrar, però poca cosa més, saps? És una cosa molt senzilla. Llavors, després un cop arribes i mires el públic, sí que hi ha aquesta cosa de que la gent estava separada, però hi havien posat unes plantetes entre les persones i quedava molt...
Van posar plantes?
Sí, una mena d'heura que no, encara no sabem si era artificial o natural, però en qualsevol cas feia molt goig.
Consultats la van regar, no sé si... Era...
Fos una cosa o l'altra, estava regada.
Vull dir que el concert, jo el vaig fer bastant com si fos un dia, gairebé com un dia normal.
Sí, la sensació, teníem el dubte aquest de fotos que havíem vist d'això, de platees amb les butaques tan separades, espais molt grans, però el Grec té aquesta cosa de la grada vertical que...
O sigui, no et dona la sensació de mig buit?
No.
La gent ballava o no es podia, o què? No es podia... És que, mira, l'altre dia vaig parlar amb en Joan Pons, de Petita Galeria, li havia fet un concert, el primer concert de la represa, i no sé si em feia broma o no, però diu que va estar explicant des de l'escenari... Bueno, a veure, sisplau, no balleu tant. No, vostè, senyora, apartis una mica de l'altre, gairebé de Guàrdia Urbana, no? En aquest sentit, la gent ballava, s'havia d'estar quieta, que és que...
No... Clar, hi ha una part que... No, la gent sí que estava...
La gent està flipant.
Sí, flipant. Des de la primera cançó va ser un escàndol.
Però no, sí que es van acabar aixecant cap al final però durant el concert...
Però tu no vas fer de Guàrdia Urbana, no vas dir, sisplau, a veure, manteniu les formes, sisplau, que estem en una pandèmia.
No vaig fer un Joan Pons, no.
Guillem, tu també vas veure això, aquesta reacció de la gent...
he de dir que més o menys en els nostres concerts, que tampoc són concerts animadíssims, la gent s'acaba...
No, és la teva opinió.
S'acaben aixecant les últimes cançons, que és el que va passar ahir, que és més o menys el que passa sempre.
Avui és Manresa, la setmana que ve hi ha concerts també, en aquest cas a Madrid, venen Reus també. Heu reiniciat una mica la gira. Teniu la sensació que en les condicions actuals, no sé si tots seran concerts interiors, exteriors, no sé en quines condicions ho feu?
Són exteriors tot, i el dubte de quan arribi l'hivern, a veure en quines condicions es podran fer interiors o si es podran fer exteriors, no sé.
Sí, no sé si heu anat comentant amb companys i tot això, no?, de fins a quin punt hi ha una certa inquietud, no?, de veure que... Bueno, ara arrenquem, però...
D'inquietud n'hi ha moltíssima, perquè hi ha molta incertesa, i en el fons és això. Ara tenim programat un concert el dia 25 a Lleida, que fa pinta, tal i com estan les coses del Segrià, que possiblement no es podrà fer. No està cancel·lat el concert, no ens han dit des de l'organització, però en qualsevol cas, doncs fa mala pinta. I en aquest cas tenim aquest rebrot, però vaja, hi ha un punt que tota la indústria... Tenim moltes ganes de treballar i tenim moltes ganes de fer concerts i que es pugui anar recuperant tot plegat, però alhora hi ha una cosa molt més important que és, doncs, això, la salut de tots plegats. I, per tant, estem una mica a l'espera de que vagi tot allò, amb els dits creuats i esperant que les coses es vagin recuperant. Ara tenim, de moment, tots aquests concerts que deies i espero que es puguin anar fent i que la gent es vagi animant. També hi ha un punt que jo també entenc que la gent, doncs, bueno... No és fàcil, per la part econòmica, per la part d'acolloniment generalitzat justificadíssim, etc. No? Però bueno, hem d'anar intentant-ho.
Per cert, recuperant sensacions, suposo, també hi ha... Clar, una part del que recupera és la trobada entre vosaltres, no? Tornar a assajar, parlar amb els tècnics, totes les dinàmiques. Algú pot explicar-me el vídeo aquest que vau penjar el dia abans del concert, és a dir, el context, eh?
És el de la guitarra?
És el teu? Sí. Bueno, si voleu us l'ensenyo, perquè si voleu el podem comentar.
Hi ha missatges del grup de WhatsApp, jo enfadat perquè no m'han demanat permís per penjar-lo.
Ah, sí?
Home, evidentment.
O sigui, no podem comentar-lo, no?
No passa res, ja està penjat.
Ja està penjat, no pots evitar-ho, eh?
No, això és un dels assajos que vam estar fent la setmana passada... Que és, havíem acabat ja d'assajar.
Ja havíem acabat, sí. A tu t'havia anat bé l'assaig, suposo.
Estava cap amunt, no?
Molt emocionat. És cançó de Janis Joplin, no?
Sí, el Martí no sé què estava fent i em vaig posar...
Però el Martí, bàsicament, està fent veure que no li estàs cantant al damunt.
És una rutina, o sigui, és una escena bastant habitual entre el Martí i jo, que és jo molestant-lo d'alguna manera i ell passant olímpicament de mi.
Per la gent que no ho hagi vist, ho retuitejarem, evidentment, és el local d'assaig, suposo.
No cal que retuitegeu això.
No es pot? Bueno, el Guillem cantant-li molt al damunt i molt fort en el Martí, però fent absolutament...
Allà és el meu lloc i jo m'allunyo d'ell.
Tu estàs aquí? No t'he vist?
Bueno, estic gravant.
Ah, val, estàs gravant i t'apartes.
Creu la imatge? Bé, en fi, doncs això, va ser el... Si t'hi fixes, la sala d'assaig està molt buida perquè estàvem carregant la furgoneta.
Són així d'animades els assajos o no, habitualment?
O sigui, rotundament no.
Són més com el Martí.
De tios molt concentrats, no? Escolteu, ara que han passat aquests 12, pràcticament 13 anys, no? Un grup d'amics que munten una banda, que tenen molt d'èxit. Sou ara el que en diríem entrepreneurs, no? Perquè teniu la vostra pròpia empresa.
Sí, exacte.
La pròpia discogràfica. Com es porta això amb un grup de gent que sou amics i que passeu a ser companys de feina durant una dècada llarga?
Pel que fa al grup, és a dir, hi ha una part que és la del grup i això de la discogràfica. La part del grup és una cosa que vas aprenent a mesura que van passant els anys, que anar de concerts i tal no és només un joc divertit en el qual cada nit tu passes molt bé, que durant un temps és efectivament així, i després ja t'enfrontes a coses que té a veure amb la creativitat amb quatre persones, que no és senzilla sempre. També hi ha dies que els concerts no et surten bé, hi ha dies que estàs creuat pel que sigui. Vull dir, vas aprenent a conviure més enllà de que sigui sempre una cosa divertida i aprens a acceptar que hi haurà dies que no seran divertits. La part de l'empresa, és molt important tenir algú al grup que treballi molt més que els altres, que en el nostre cas és el Martí.
Ah, sí?
Sí.
Alguna cosa a declarar sobre la feina del Martí, Roger?
No, que bé. Sí.
Des d'aquí un agraïment.
Sí, sí.
Àmpliament.
Un pagès té la tempesta, un actor la tomba cada, els versats la veritat, l'anticrist l'aigua del Carme, el vell músic se'n recorda.
I en aquest sentit, no sé què... Mira, ara estava pensant sobre això de les... de versions, no? Hi ha una cosa d'aquest disc que a mi... hi ha moltíssimes coses que m'agraden molt, però l'aparició de Sisa, no? Que jo pensava, ostres, tenint en compte, no sé si era la relació amb tothom, però Guillem, em consta que amb tu sí, no? De converses, de música i no? De respectar-se, no? I pensava, igual que jo havia sempre un cinquè Beatle, no? Podria ser un bon cinquè Manel, d'alguna
sí,
manera.
Sí, nosaltres el Sisa el vam conèixer fa molts anys perquè el seu mànager és el nostre mànager.
Mm.
Llavors, això vol dir que el vam conèixer, jo diria que ja amb el primer disc, que en algun moment... I realment ho mires amb els anys i hòstia, la generositat que va tenir allà al principi amb doncs això, quatre xavals que havien tret aquelles 12 cançons i com ens animava, com ens respectava, com ens va incloure en el seu grupet, diguem, no? en el seu camp semàntic, ens reconeixia com a iguals d'una manera molt, molt, molt bonica i molt, molt generosa. Llavors, des de llavors, sí, som amics i ens hem anat veient. Hem anat parlant, sempre és molt interessant parlar amb ell, aprens moltíssim, evidentment, i a part és molt divertit. A partir d'aquí, que acabés cantant una cançó del disc va ser una cosa que va ser molt, molt, molt una decisió del final. Sí que teníem els samplejos, sí que ens feia gràcia que hi fos d'alguna manera, ens vam barallar amb alguna cançó seva a veure si la podíem incloure en format de sampleig. Bueno, llavors, al final, un dia en l'assaig, no sé exactament com, amb aquesta lletra del vell músic ja... Ja la teníem i la melodia també, però se'ns va acudir el tema del Gato Pérez, no? Sí. Dels samplets de l'ambient del Gato Pérez.
Buscàvem l'estètica aquesta per arranjar la cançó d'això, d'un directe
d'orquestra de
plateria, d'embalat, i posant, vam trobar aquesta cançó que el Gato Pérez presenta al Jaume Sisa, i diu...
Santi Sisa.
Santi Sisa.
Sí. Ara tindrem un altre convidat. Santi Sisa.
Què ambiciona Manel mirant cap al futur, en el sentit de que us veieu una dècada i mitja més com la que porteu al darrere, acostant-vos als 50 perillosament?
No hi ha molt pla, la veritat. O, bueno, no som de pensar massa, de projectar massa més enllà del que tenim a la vista, la veritat. Sí que suposo que tenim sensació de que farem un altre disc.
Sí, i a part crec que sempre ens mou... Els grups de música estan contents i saludables quan tenen cançons. I si poden ser noves, millor. Quan tenen feina, quan tenen bones idees entre mans i els hi fa il·lusió treballar aquestes idees. Llavors, o quan estan de gira. I ara nosaltres no estem ni en un lloc ni en l'altre.
Estem començant una gira...
Començant una gira que en fi, que esperem que vagi bé, però vaja, venim d'una situació que ha estat, entre cometes, però per nosaltres traumàtica, en el sentit que hem vist com tota una gira d'una primavera i un estiu es queia mentre, a més, el món se n'estava anant a la merda. Vull dir que això ha sigut complicat i ara estem una mica recuperant per aquí. Assajos amb nou material i tot plegat encara és molt d'hora. Llavors, bueno, anirem veient. Jo crec que a any i mig vista, dos anys, esperem que ens anem recuperant tots i que puguem anar fent concerts d'aquest disc i que es pugui anar tocant tot el que pensàvem que el tocaríem i després ja anirem veient.
Segueixes caminant gaire o no?
Camino, sí, sí.
És la forma que sempre has explicat, no?, que en certa manera desenvolupes una part de les cançons.
Sí, és una part que em va bé perquè bàsicament em rebaixa l'ansietat, et diria. O sigui, estic tranquil, penso més tranquil caminant moltes vegades que davant d'una pantalla. I per tant, em faig moltes vegades... doncs això, bucles amb parts amb alguns acords i llavors allà li vaig donant voltes a les lletres d'aquesta manera.
El confinament no has pogut caminar massa?
No, el confinament en aquest sentit no va ser gaire bo. Jo aquesta gent que diu que creativament va ser tan collonut, crec que en el nostre cas no va ser exactament així.
No vau treure una cançó en els 3 mesos?
No, sí que van sortir coses que possiblement algun dia quan obrim el calaix serviran d'alguna cosa, confio, però no han estat uns mesos especialment prolífics, perquè ja et dic, per mi jo relaciono molt la feina amb l'anar amunt i avall, amb el parlar amb gent, amb el treballar una estona, després donar-li voltes, després desconnectar, després tornar-hi a entrar i així anar fent i bàsicament passar el dia d'aquesta manera, però no obligat a estar a casa, no? I haver-me de posar mascareta i guants, que potser després no me'ls havia de posar els guants, però en qualsevol cas, saps, per anar al súper no té molt sentit, perquè realment el cervell està ocupat d'una altra manera.
Roger, tu, la teva rutina, diguem-ne, compositiva, passa per on?
Passa per on? Sí.
El caminar no seria això.
En aquests mesos zero, però de fet, no, el caminar no. No, és
no t'hi ajuda?
No. és més assegut amb la pantalla, de fet, sí, la veritat.
Però esperes una punta d'inspiració? És alguna cosa que sents, alguna una melodia?
És tocant, és pensant... La veritat és que no sé, jo no tinc tan mètode com el Guillem.
Però el Roger és més d'estar per casa en general que jo. O sigui, quan quedem, sempre quedem a casa seva, perquè així jo em trasllado fins a casa seva, que ja em va anar bé per anar caminant...
Però és una raça de persones, això, també.
Estic molt incòmode aquí, tan lluny de casa.
I això, mira, ja vaig acabant, però això a vegades, Guillem, la punta d'inspiració, això és una frase? Per exemple, no sé quina és tècnicament la primera cançó que es va escriure de Manel.
Nit freda,
per ser-hi.
Sí, nit freda. Jo tinc com dos moments que el record com de les primeres vegades que em va sortir alguna cosa similar a una melodia amb una lletra, diguem. Nit freda, possiblement... la frase de nit freda era un missatge, un SMS, diguem, que vaig rebre d'un amic.
Literalment, la mateixa?
Crec que... No sé si... Jo crec que sí, jo crec que va dir Esnit Freda per saber no s'està enlloc com a casa, crec que sí. Però clar, estem parlant d'algú que, bueno, m'ho va enviar i de cop jo vaig rebre el missatge estant a Madrid. I em va fer gràcia, m'ho vaig apuntar. No sé, idea per alguna cosa. I llavors després, no sé si va sortir el tema del banjo i tal. Bueno, no me'n recordo exactament. Després també tinc un record d'estar caminant pel Mercat de la Llibertat aquí a Gràcia i que em vingués la frase aquesta del Bernat de... Però el Bernat m'ha dit que t'ha vist per Barcelona, així com que acaba amb greu la melodia. I també, evidentment, sempre són notes de veu que vas guardant. Però en aquella època eren coses que anaven sortint sense que hi hagués molta baralla per fer-ho. És a dir, no ens estàvem plantejant exactament fer un disc. Estàvem en aquell moment inicial i tampoc ens consideràvem autors de cançons i de l'entros. Simplement era un joc que fèiem perquè no teníem res més a fotre el Roger i jo en aquella època, no?
No, perdona, estava pensant si la primera... Sí.
T'ha demanat royalties, l'autor de l'SMS?
Fem broma de tant en tant, però ell, amb la glòria que de tant en tant ho expliqui, ja en té suficient.
Això està bé. Els Manel van tornar aquesta setmana, 4 mesos després, als escenaris del Grec, entre individus humans i plantes que no sabem si eren autèntiques o falses, en tot carregades. Avui tocaran a Manresa el Viver Festival, dimarts a Madrid, més endavant a Reus, Lleida, Roses, Sant Feliu de Guíxols i el que vagi sortint. Moltíssimes gràcies per cedir-nos aquests minuts, per portar-nos fins a aquest local.
A tu.
A tu moltíssimes gràcies, és un plaer.
Gràcies.